11 i 2 minuts del matí, entrem ja en temps de descompte amb la sintonia de Ràdio Maricel i el cap de setmana que ens deixa alguns noms a propis destacats en el món de l'esport. El de Luca Hoek, bàsicament, que ha tornat a brillar en el Campionat d'Espanya de Natació que s'ha disputat aquests dies a Sabadell. El jove nedador del Club Natació Sitges de 17 anys torna com a campió d'Espanya absolut en els 100 lliures amb la millor marca nacional de la seva edat, amb el rècord de Catalunya absolut i amb la mínima per poder participar aquest estiu en l'Europeu Júnior. Són algunes de les grandeses que ha tingut aquest jove nedador del Club Natació Sitges, Luca Hoek, en aquest Campionat d'Espanya Júnior de Natació a Sabadell. En parlarem d'aquí uns moments perquè trucarem al seu entrenador, Emilio Huete. Més enllà d'aquest gran moment esportiu que viu la natació sitgetana, el cap de setmana també ens ha portat la classificació del Rugby Club Sitges per disputar el play-off de la Divisió d'Honor Catalana el proper mes d'abril, gràcies al triomf que va aconseguir dissabte passat a la Teixonera davant el Barça en rugby blau. I la victòria també important de la Unió Esportiva Sitges el passat dissabte a Aiguadols, on el Viladecans va començar marcant i li va posar les coses molt difícils als homes d'Àlex Villa. Al final, victòria 2-1 amb els gols de Geri i Xavi Cabezas. Aquest últim, per cert, un autèntic golaç que arribava a 10 minuts del final. Destaquem també l'empat del filial al camp del Bas Espirall, un empat a 2 que potser deixa un cert regust amarg després d'un 0-2 i que el gol de l'empat fos en pròpia porta. A la Copa Catalunya, derrota del Bàsquet Sitges davant el Coll Blanc, derrota 80-75 en un partit que es va resoldre a la pròrroga després que els sitgetans desaprofitessin un avantatge de 15 punts. Són, en definitiva, alguns dels titulars en matèria esportiva d'aquest cap de setmana post-carnaval. Ara mateix les 11 i 4 minuts del matí, avui que hem de començar parlant de natació, com dèiem, i del bon paper un cop més dels joves nedadors del Club Natació Sitges en el Campionat d'Espanya que s'ha disputat aquests dies a les instal·lacions del Natació Sabadell. D'entrada, dues grans notícies, o unes quantes, vaja. D'una banda, la classificació d'Oliver Rock per al proper Campionat d'Europa que tindrà lloc a Eslovènia el proper mes de juliol. Rock, que va obtenir la mínima gràcies al seu segon lloc en la prova dels 100 metres papallona, però recordem que també va aconseguir penjar-se una medalla de bronze en la prova dels 50 papallona i una plata en els relleus 4% lliures. L'altre gran protagonista ha estat, com no, ho apuntàvem fa uns moments, Luca Hoek, un Luca Hoek que marxa d'aquest Campionat d'Espanya amb la millor marca espanyola de la seva edat, 17 anys en els 50 lliures i proclamant-se campió d'Espanya absolut en els 100 lliures, també amb la millor marca nacional i un rècord de Catalunya absolut i la mínima per l'Europeu Júnior. Luca Hoek també ha sumat una medalla de plata gràcies al segon lloc en la prova dels relleus 4% lliures, formant equip amb Marc Díaz, amb Jan García i Oliver Rock. Hoek, que a més va aconseguir la millor marca espanyola de la seva edat en el primer relleu dels 100 lliures i també la millor marca nacional en els 200 lliures, el que li ha valgut també la mínima per ser aquest proper estiu a l'Europeu Júnior. El nedador del Natació Sitges és un dels grans talents, amb un gran present, però sens dubte amb un futur increïble, ha estat guardonat també amb la medalla al mèrit esportiu de la Federació Espanyola de Natació gràcies als seus resultats de la darrera temporada. Parlem amb el seu entrenador, amb Emilio Huete, que el tenim ja amb el telèfon. Emilio, bon dia, bona hora.
Bon dia.
De debò que se m'acaben els qualificatius, eh?
Sí, bueno, estem així amb una dinàmica positiva, sempre diguem. Sí, sí, anem superant-nos dia a dia. Cada campionat sembla que no pugui ser, però encara donem una miqueta més.
Quins resultats? Sí. No sé si esperats.
Els objectius eren aquests. O sigui, els objectius, un dels objectius principals, com has dit amb aquest extens resum que has fet, era que l'Oli es classifiqués pel Campionat d'Europa Júnior. Portàvem temps, després del Campionat d'Espanya de l'estiu i del Campionat de Catalunya de l'estiu passat, vam veure la progressió de l'Oli i vaig estar mirant les mínimes del Campionat d'Europa i vaig decidir que ens jugaríem, o sigui, que aniríem a parella. I sí que el resultat, diguéssim que el gran objectiu, que era posar dos nedadors a l'equip espanyol del Campionat d'Europa Júnior, era aquest, sí, el de l'Oli.
He volgut començar precisament per aquesta bona classificació que ha aconseguit l'Oliver Rock. Òbviament, clar, l'ombra del Luca és molt...
Sí, és molt allargada.
És molt allargada, no? Però ja està bé que hem començat per aquí destacant aquest bon paper de l'Oli, no, Emilio?
Sí, sens dubte. O sigui, de fet, el director tècnic de la federació, el Santi Veiga, quan l'Oli va aconseguir la mínima, es va apropar, em va felicitar i em va dir, diu, un nedador, diu, puede ser un poquito de casualitat, que no és casualitat, ja ho sabem, perquè hi ha molta feina darrere, diu, però dos és que hi ha una gran feina al darrere. O sigui, posar dos nedadors... ara no et sabria dir exactament, però em sembla que en total són 8 nedadors, 7 o 8 nedadors masculins que van al Campionat d'Europa i dos són del club, o sigui que vol dir que la feina està allà.
Més enllà del futur que té un nedador com Luca Hoek, del qual n'hem parlat abastament, quan parlem del futur de l'Oliver Rock, Emilio, què et ve al cap?
Bueno, doncs, mira, precisament aquest matí parlàvem amb companys de feina aquí al club, que és un nedador molt disciplinat, és un nedador molt entrenable, és un nedador que hi posa molt d'esforç, i és un xaval que, pues això, o sigui, de moment hem posat una primera pedra molt important en la seva carrera, i mai se sap això, o sigui, sempre ho hem dit, que no, l'esport no és una ciència exacta, i no se sap mai quin és el límit o fins on poden arribar determinats nedadors, no? Però, bueno, la seva actitud i el seu tarannà, diguéssim, és porta a pensar que pot tenir un recorregut llarg.
Parlant de límits, els límits sovint se'ls posen ells mateixos o no?
Bueno, com tota la vida, a vegades tu et poses uns límits i no arribes, o no et poses límits i sobrepasses aquests sostres de vidre que tenim a vegades, no?
Sí.
Però no, ells busquen sempre el millor per ells i la millor classificació en tots els campionats, i quan no els hi surten també s'enfaden. Sí que hem tingut uns grans resultats, però també tinc algun nedador que ha acabat el campionat enfadat perquè no li han sortit les seves marques o no ha aconseguit els resultats que desitjava, tot i que les marques, ja et dic, en general tot l'equip, tant els nois com les dues noies que portàvem, les marques estan o millorats els temps d'inscripció o amb molt poques dècimes de la seva millor marca. Però com sempre hem parlat, això és un esport de dècimes i centèsimes, i al final dos dècimes amunt et posen amb una medalla, dos dècimes avall et deixen fora de la final i quedes amb un regust de boca trist. Mm-hmm.
Tant l'Oliver com el Luca seran, per tant, el proper estiu a Eslovènia, crec que és on es disputa...
Eslovàquia,
perdó, sí. En el cas de Luca podem intuir més o menys els objectius. En el cas de l'Oliver, Emilio?
Bueno, de fet, mira, les mínimes que posa la Federació Espanyola són marques, les marques de referència són la mitja de la desena classificació dels últims tres campionats d'Europa. Per tant, el que vol dir és que l'Oli, havent fet aquesta marca, està dintre del top 10 europeu del 100 papallona de les últimes tres edicions del campionat d'Europa. O sigui, és top 10 europeu ara mateix, diguéssim.
Caram.
Perquè ens entenem. Uh-huh. Sí, sí. No, clar, o sigui, sembla... Bueno, sí, ha fet la mínima pel campionat d'Europa, però, o sigui, diguéssim que la Federació Espanyola és molt exigent amb aquest aspecte, per això no hi ha una selecció de 20 i tants nedadors masculins i masculins i femenines, sinó que van, pues ja et dic, 8, 10... Sí. De tot Espanya, o sigui, no és una cosa...
Parlant del Luca, probablement s'ho hauríem de preguntar a ell, no?, directament, però a tu particularment, Emilio, de tot el que ha aconseguit el Luca en aquest campionat d'Espanya, a Sabadell, què és el que més t'ha frapat, t'ha marcat?
Bé, amb el Luca, qualsevol cosa que fa, quan es tira l'aigua hi ha un silenci.
Tot pot passar, no?
Quan des de la grada animem el Luca, ja veus que hi ha gent que diu, hosti, estan animant el Luca, silenci, a veure què passa, a veure què neda, no? I sí que és veritat que ha nedat, de les tres proves que ha nedat, bueno, va nedar al 50 papallona, però per una decisió tècnica de l'estaf de l'Espanyola no va nedar a la final, que també podria haver guanyat, però a les tres proves del lliure, en el 50, 100 i el 200, sí que va nedar a un nivell però excepcional. O sigui, va sortir... la consigna que tenia era de sortir al màxim, o sigui, de no deixar-se res ni sortir a especular amb la prova. O sigui, va sortir, de fet, parlant amb ell, deia, dius, que ha acabat mort, Emilio, diu. No podia ni un metro més en cap de les dues proves, del 100 i el 200, perquè ha sortit, ja et dic, o sigui, sortia i la gent, perquè m'entenguis, el parcial del primer 50, quan va fer el parcial, que anava, ell té 17 anys i nedava contra els grans, tios de 23, 24 anys, quan va fer el parcial es va sentir un a la grada, saps? De sorpresa de la marca a lo que havia passat. Va sortir, sí, sí. Molt fort.
És molt, molt il·lustratiu això que expliques, Emilio, que en el moment que el Luca es llança a l'aigua saps que ha de passar alguna cosa bona en la majoria de casos, sí, no? Perquè... I genera fins i tot aquesta expectació a la grada.
Sí, sens dubte. O sigui, és un... Ja et dic, o sigui, és una... De fet, a la web de l'Espanyola, revisant aquest dematí els resultats, a la web de la Federació Espanyola, una de les fotos, la foto de portada és ell. O sigui, el titular és Luca Joé, que ara ho recordo, se acerca al rècord d'Espanya absoluto con una gran marca, o algo així, no recordo exactament, però bueno, perquè ja et dic,
sí, queda... Sí.
Mira, pues coquetea con el rècord d'Espanya absoluto.
Està bé.
Es queda a dos dècimes, sent un júnior de segon any, encara li queda un tercer any de júnior, per després passar a la categoria absoluta. O sigui, que el recorregut que té és molt gran.
La Federació Espanyola de Natació, que per cert el va guardonar també amb la medalla del mèrit esportiu. Bàsicament, en aquest cas, pels resultats de la temporada passada, oi, Emilio?
Ah, això és, sí, correcte. Durant el Campionat d'Espanya d'hivern sempre es fa el reconeixement de la temporada anterior, dels nedadors que han sigut internacional, bueno, que han sigut olímpics o han anat a campionats del món absoluts o aquells que han tingut... medalles en campionats internacionals, i el Luca va ser un dels 7 o 8 espanyols que van aconseguir medalla al campionat d'Europa. Sí, sí.
Avui descans o no?
Avui descansaran... bueno, tenen l'opció de venir a nedar suau per recuperar, però alguns recuperaran, uns altres descansaran, perquè entre altres coses ha sigut una data, un campionat una mica estrany, perquè no hem pogut... no hem pogut gaudir del grup, diguéssim, perquè estan d'exàmens. Són nedadors que estan fent primer de batxillerat i estan amb exàmens trimestrals. I és una de les coses de les que estaven enfadats, diguéssim. Els hi sabia greu no poder fer la foto de grup, perquè no han pogut coincidir tots els nedadors. I és una de les coses que, a part dels resultats individuals, i no només individual, perquè ja et dic, el 4% lliure és posar un relleu amb una medalla és una cosa molt complicada, potser més inclús que posar un nedador en un podi, no? Perquè són quatre que han d'estar allà i tal, i et dic, una de les coses que més m'agrada és el sentiment aquest d'equip que tenim, que estaven enfadats per no haver pogut coincidir tots en la mateixa sessió, perquè quan un no estava d'exàmens o estava estudiant, l'altre nedava i no han pogut estar tots junts i no han pogut fer la foto d'equip que sempre... ens guardem de record.
Aquest sentiment de grup,
Això és fonamental.
La natació pot tenir aquest aspecte més individual, perquè clar, quan un es llença a l'aigua és ell, però clar, aquí hi ha una feina al darrere vostra, evidentment, com a entrenadors, però dels companys també, òbviament.
Sí, no, és un, de fet, i nosaltres ho tenim molt, sempre ho he explicat, que som un grup que ens ho passem molt bé, tant en la competició com en els entrenaments, com en els desplaçaments, ens ho passem molt bé. És un... Jo ho tinc molt clar, o sigui, sé que sense un equip no pot haver-hi un nedador top, diguéssim. O sigui, la piràmide ha de ser de l'equip des de la base, que segueixin junts i que siguin un grup d'amics, al final, sí.
Està clar.
Que tinguin els seus grups de WhatsApp i facin les seves bromes, que jo no entenc a vegades, però...
Sí. Bé, són gent jove, al cap i a la fi. Estem parlant de nanos, sí. Que, clar, Luca, que té 17...
Sí, 17, sí, sí.
17.
Aquest campionat era de 16 a 18 en el júnior, però a partir de 16 anys, sí.
El club que és a punt de complir 100 anys, Emilio...
mateix, el 19 de maig.
El 19 de maig el Natació Sitges farà 100 anys, i quina millor manera de celebrar-ho esportivament parlant, òbviament, que amb aquests resultats.
Sí, és una cosa bueno, en 100 anys de vida no havíem tingut mai internacionals en natació, sí que havíem tingut en natació adaptada amb l'Esther Morales i el Toni Ponce i amb el Xavi Senzano, que havien sigut internacionals, bueno, Xavi Senzano amb l'aspecte tècnic sí que havien sigut internacionals, però no havíem tingut mai internacionals, i ara sí que tenim aquí poder celebrar, si Déu vol, com es diu, si podem arribar al centenari, doncs seria... És una bona manera de celebrar-ho, sí, tenir dos internacionals. Sí.
Molt bé. Emilio, gràcies per dedicar-nos aquests minutets. Enhorabona per aquests grandíssims resultats i vaja, no queda un altre que seguir treballant, perquè coneixem-vos, doncs això ho teniu molt, 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 molt ficat allò entre cella i cella. Gràcies, repeteixo, una forta abraçada, Emilio.
Moltes gràcies, com sempre, per poder parlar de natació amb vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Ens veiem, adeu.
Bé, doncs allò que ja fa dies que diem, eh? El Natació Sitges que es troba en la situació en la que es troba, però esportivament parlant hi ha aquest grup, aquesta gran pedrera, aquests joves nedadors que estan duent el club al més amunt. Nedadors, com apuntava l'Emilio, ja destacant, ja no només a nivell català, a nivell espanyol, sinó a nivell internacional. Dos d'ells, l'Oliver i el Luca, seran presents el proper europeu júnior, al mes de juliol. Bé, deixem la natació, mal que sigui uns moments, aparcada, i encetem ja el nostre repàs habitual, el més destacat de la jornada en matèria de futbol base. I parlem en primer lloc de l'empat del juvenil A de la Blanca el passat dissabte amb el Nou Pinsbens davant el Prat B. Empat a 3 en un partit en el que la Blanca va poder sumar aquest punt gràcies a un gol de Nacho Fuentes a poc d'acabar, i amb un Prat B que a punt va estar a endur-se els 3 punts del Nou Pinsbens. Tenim ja l'Isidre al telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Amb el Prat B no hi ha hagut manera, eh? Empat allà i empat aquí.
I l'últim gol que l'ha marcat el mateix jugador, el Nacho.
Sí, sí. I bé, suposo que un punt d'aquells que sumen.
Sí, sí, sí. Bé, ja dic, després del Carnaval, que pots trobar qualsevol cosa, ja dic, va ser un partit d'anar i tornar, sense un dominador clar, i bueno, a mitja part anàvem 1-1, al començament ens vam posar per davant, però la gent i els últims 10 minuts va tornar el partit una mica boig i van anar caient els gols. O sigui que, bueno, estem aquí, que continuem davant, i ja sabíem que algun partit ens tocaria patir i que algun punt perderíem.
Sí, sí. Sí que és cert que el Marc Bartra va guanyar el seu partit i que crec recordar que encara té un partit pendent amb el Riu de Villes. Però en qualsevol cas, la Blanca que continua mantenint aquest coixí, no? de 5 puntets, vaja, que està prou bé.
Sí, bueno, si el Marc Bartra quan jugui aquest el guanya, ens quedarem a 3 punts, bueno, fins aquí.
Fins aquí, pas a pas i bona lletra, com diu aquell.
Exacte.
El cap de setmana que també ens ha deixat Isidre, derbi sitgetans, en categoria Benjamí, un per la Blanca i un altre per la Unió Esportiva Sitges.
Sí, el dels S10 va ser un partit amb molta nervi, perquè tots dos estan a la part molt baixa i hi havia moltes ganes de guanyar un a l'altre i de l'altre un bon, i aquí aquesta vegada pues, la sort va caure cap al camp de la Blanca. La llàstima que segurament aquests dos equipets pues, perdin la categoria i ens veiem abocats a la segona divisió, però bueno, ja dic, va ser un partit molt nerviós i no van fer un bon partit, suposo, perquè derbi i que la necessitat de punts de tots dos...
Sí, sí. Ara ja estem en aquell tram de la temporada, Isidre, en què els punts comencen a fer falta, eh?
Sí, sí, no, i més amb aquests nenets, que ja dic que els seus derbis amb contra companys que es deuen conèixer dels col·legis i tot això, doncs, bueno, això és el futbol. Aquí, doncs, mira, avui comentava amb el Xavi Cabezas que aquest any el futbol 7 ens està funcionant força bé. O sigui, tenim equips, sobretot a l'S12 i a l'S11, amb aspiracions a pujar preferent. O sigui, que comença la iniciativa de fer un prebenjamí fa un parell de temporades, comença a donar els seus fruits, perquè veiem que van pujant ja nens que ja estan més preparats, i aquests de l'S10 van sortir de promeses i van començar a competir a primera divisió. sigui
clar,
que...
hi ha d'haver aquest intermig, no? Aquest, aquest...
Pues ja vas a la universitat sense fer l'ESO.
Ah, exacte, 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 sí, 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 sí.
I els nanos, això, necessiten sempre un procés d'aprenentatge i d'anar agafant...
Sí, sí, rodatge.
El seu contacte.
Òbviament. Molt bé, què hi posem més?
Bueno, el juvenil B, que també el tenim allà a quasi a dalt de tot, a un puntet del líder, que va guanyar 1-6 al camp del Mascatarro. El cadet A, que ens, el que ens feia... Aviam si podíem treure alguna cosa, doncs va perdre 3-1 al camp del líder, al Castelldefels. El cadet B, que sí que ens va com un tiro, que... equip, que va guanyar 7-0 el Cubelles B, i finalment hi posarem que el preferent, l'infantil preferent, doncs ens va donar una nova decepció per perdre 0-2 a Pinsbens, que ja estem una mica basats i ja, bueno, ja ens anem posant la tirita a la ferida i bueno, ja arribaran altres moments. Aviam si l'S13 aquesta setmana descansava, pues aconsegueix guanyar i pues passa preferent, o sigui, una cosa compensa a l'altra. En fi.
Molt bé.
I, doncs... pues, bueno, l'estadística que ho faig sempre, perquè si no em paren pel carrer me la demanen. Victòries 10, empats 2, derrotes 8 i dos equips que aquesta setmana ens descansaven.
Molt bé, doncs fins aquí aquest repàs, alguns dels resultats destacats dels equips de la Blanca al llarg d'aquest cap de setmana post-carnaval, doncs ha anat prou bé la cosa. Isidre, moltíssimes gràcies. Bona setmana. Fins divendres.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Gairebé 11 i 24 a la primera catalana. Bona jornada per als interessos de la Unió Esportiva Sitges, que d'entrada va sumar els 3 punts en el partit de dissabte passat al Municipal d'Aiguadols gràcies a la victòria per 2-1 davant un rocós Viladecans. Partit que ara comentarem amb el Toni, però va. Es va patir fins al darrer instant. Els sitgetans, a més, igualen a 39 punts a un Martorell que es va veure sorprès a casa seva per el Catllà. Va guanyar el Catllà per 0-1. El líder, la Ciutat Cooperativa, no va fallar en un altre dels duels destacats del cap de setmana en imposar-se per 3-1 al Sant Feliuenc. Vinga, tenim el Toni al telèfon. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Mira, saps què molt bé. Saps què he pensat quan he vist el resultat del Martorell?
Sí.
En allò que vam comentar divendres.
Sí, què te vaig dir?
El Catllà, compta amb el Catllà. Doncs mira, l'aigua a casa, 0-1.
Sí. Mira, sí, aquí a Sitges ja va posar les coses molt complicades, perquè de fet no va deixar jugar el Sitges del Catllà i el Sitges no va fer funcionar la seva màquina, la seva manera de jugar. En un camp gran, doncs t'acaba fer perdre els nervis. I és el que va passar al Martorell, que va acabar perdent amb el Callà. Un Callà que està donant la sorpresa, sobretot a camp contrari. Li costa molt la casa, però a camp contrari doncs, dona molt bona sorpresa.
Molt bé. Toni, quina sensació et deixa el partit de dissabte aquí a Aiguadols, aquesta victòria 2-1, que és molt important, perquè ara cada cop que sumes 3 punts, són 3 punts boníssims, són punts d'or, com es diu en aquests casos, en un partit... complicat. Viladecans se comença marcant, arriba l'empat del Geri a poc d'acabar la primera part i el 79, aquest golaç de Xavi Cabezas que ja n'ha fet 3 més o menys d'aquesta mateixa característica.
Sí, home, les sensacions són bones, perquè, a veure, n'hi havia inquietud, no?, perquè el Viladecans sabia com aturar el Sitges, lo va saber aturar molt bé al seu camp. Era una setmana després del Carnaval, que tu ja saps que el Carnaval aquí al Garraf, doncs, nota moltíssim. Tot això, doncs, generava inquietud. El Sitges no va començar de tot bé, tot i que la pilota la va tenir més el Sitges, i a la primera ocasió que van tenir ells, que va ser al minut 10, doncs arribava el gol, no?, un gol que deixava una mica glaçat a tothom, no?, perquè doncs era un gol molt matiner i que sí que tenia temps per la reacció, però el Viladecans és un equip molt perillós, té molt bon equip, no està fent una magnífica temporada, està fent una temporada molt irregular, però té molt bons jugadors, i després arriba el gol del Geri, el més llest de la classe, va saber aprofitar una balada entre els defensors, perquè de fet va ser un un saque llarg, no?, que va treure doncs el jugador del Sitges, el Víctor Lebrero, doncs lo va saber aprofitar molt bé, i era Fernández tocant amb el cap, el rebot li arriba a l'àrea en què l'ajuden els dos defensors, Lleri se fa la pilota i amb més una mica més viu que el porter i els dos defensors marquen l'empat a un, i després arriba el gran gol precisament a la segona part d'un Xavi Cabezas que havia sortit instants abans i que ja havia provat amb un xut que surta fregant el pal del porter del Viladecans i que després arriba el gol de l'empat, un golarro, no?, d'aquells per marcar, no?, d'aquells que Xavi Cabezas és tot un especialista.
Sí, vull dir, escolta'm, no sap fer gols normals i corrents el Xavi de moment.
I que li va donar al Sitges també, tot i que al final se va acabar patint una miqueta, jo penso que Lucas Cáceres va estar molt acertat en els instants finals del partit, però que jo penso que és una victòria molt bona, extraordinària, davant d'un equip que ha anat de menys a més, el Viladecans, i que el Sitges, doncs, a casa està demostrant que és molt difícil sumar aquí al Municipal d'Aiguador, si no és per un accident, i realment, doncs, ara el que té que fer el Sitges és anar millorant una miqueta més a can contrari, i el proper rival és l'Ascó, compte, un Ascó que ve de guanyar,
Sí. Desplaçament exigent, el que li espera al Sitges aquest proper dissabte. Escoltem Àlex Villa, un Àlex Villa content, satisfet, òbviament, per aquests 3 punts d'or, segons el míster del Sitges.
Sí, 3 punts que valen or. Al final sabem de la qualitat que té el Viladecans, sabem que té un joc que a nosaltres ens costa molt, que és molt rocós, parant molt. Avui jo crec que han abusat del joc directe, que això no ho solen fer, però bueno, suposo que per les dimensions del camp ho han plantejat així. I després un primer gol en contra que ens ha donat una hòstia, perquè al final ha sigut la primera arribada que tenien, i bueno, molt content perquè ens hem sabut refer, hem continuat amb el pla de partit que teníem, hem fet una segona part molt bona, jo crec que hem tingut moltíssimes ocasions. Sí que és veritat que després quan ens fiquem guanyant ells comencen a tenir arribades, nosaltres ens lesiona el Carlos, juguem amb un home menys i hem tingut que treure aigua, però molt content perquè crec que el Sitges ha merescut aquesta victòria.
Sí que és cert que el gol d'ells, el 0-1, encara complicava més el panorama, costava treure la pilota del darrere, ells pressionaven molt amunt, però el gol del Geri sembla que amb ells els ha afectat també.
Sí, al final el futbol va d'emocions, i el primer gol ens ha deixat una mica tontos a nosaltres, i el segon, l'empat els ha deixat a ells. Ho hem sabut aprofitar d'una jugada en llarg, que nosaltres normalment no les utilitzem, però és un recurs que en podem treure patrol, i més contra equips que tenen la defensa molt, molt adelantada. I ja et dic, a partir d'aquí crec que hem sabut retocar 2-3 coses a mitja part, hem sortit millor que ells, hem arribat més per bandes, hem estat més concentrats que ells, i molt contents pels 3 punts que són vitals.
Fins que ha arribat el golaç del Xavi, l'home dels gols increïbles, i pel que comenten aquí, amb la seva cama dolenta.
Sí, no, el Xavi no sap fer gols que no siguin bonics. Bueno, la veritat és que és un goig tenir aquesta plantilla, perquè és molt més fàcil plantejar els partits, perquè sempre ho he dit, són xavals joves que potser ens falta experiència, a mi el primer, però tenen molt d'escaro, tenen molta personalitat, molta qualitat, i s'atreveixen a fer coses d'aquestes que potser un altre jugador no ho faria, però tenen molta confiança en ells, i molt content, perquè és una cosa que no es treballa, que això es té, i tenir jugadors així és el que tot entrenador vol.
A tot el passat, Àlex, et preocupava aquest partit?
Em preocupen tots. Des d'aquesta setmana hem plantejat els 2 partits que queden, no com a finals, perquè no considero que siguin finals, perquè una final, si la perds, t'elimina, i això aquí pot passar que perdem algun partit i continuarem a la lluita, però sí que ens quedaven 900 minuts de competició molt importants, que tots serien importants, perquè al final ara ja es mirarà fins i tot el gol a veraig, i cada gol compta, per tant cada minut és important, i hem complert els primers 90, ens els hem tret, hem aconseguit 3 punts i això em fa estar molt content.
Això serà una lluita increïble fins al final, aquí ningú afluixa, i ara potser els partits més complicats seran contra equips com el de la setmana que ve. Ascó és un equip que mira més cap avall que cap a dalt, i i aquest equip s'ha demostrat que són molt difícils.
Bueno, ara, mira, ara tothom a jugar alguna cosa. Sí. Nosaltres tenim la sort que a vegades ens estem oblidant una mica d'on veníem l'any passat. Nosaltres tenim la sort que estem lluitant per algo molt bonic, que dona molta il·lusió, que seria una fita històrica per aquest club. Ho fem sense pressió, ho fem amb molta il·lusió. Es passa molt malament quan estàs a baix i crec que s'ha de valorar tot l'esforç que està fent l'equip, com acabem els partits, com competim cada minut, i tenim la sort de poder gaudir aquesta part del futbol. Com tu dius, ara ens trobem equips doncs que estan a la zona baixa, potser no han demostrat la qualitat que tenen o que han demostrat la resta, però són equips molt durs, molt difícils, perquè ara s'hi juguen tot i ells sí que es juguen finals. Ells cada partit que no guanyin és un partit menys que els hi queda. Per tant, cada partit serà important, serà difícil, i nosaltres hem de pensar en sumar de 3 i després esperar a veure què fan els altres.
Parlaves de pressió ara fa uns moments. Com es gestiona la pressió aquí dalt?
Jo la intento enfocar d'una manera alliberant-la. Al final, a nosaltres, en cap de nosaltres, ens han tancat a principi d'any, ens han dit que l'objectiu era pujar. Ara per ara, l'objectiu per mi no és...
Però clar, ara veus allà dalt.
Sí, però per mi és la il·lusió. O sigui, pujar és una il·lusió, no és un objectiu. Jo, si no pugem, estaré molt trist, estaré molt enrabiat, però no puc tenir paraules negatives. O sigui, el que estem fent és increïble, en xavals molt joves, ja han jugadors aquí com el Tamayo, com el Gerard, com el Carles, que l'any passat estaven a tercera catalana, i no ho sembla. El mateix Xavi l'any passat va estar sense jugar tot l'any, Joel ve d'un Prat B que va descendir de categoria, i ostres, també han treballat molt mentalment. Són jugadors que han donat una passa endavant, que estan fent una temporada espectacular, passi el que passi, i ojalà fiquem la cirereta del pastís, però no és l'objectiu, és el nostre objectiu intern des del principi de temporada, però no és una obligació. Per tant, jugar amb il·lusió i a lluitar-ho fins al final.
Bé, l'Àlex Villa ens ha donat el titular, eh? Pujar és una il·lusió, no és un objectiu. I certament és així. Toni, crec que és encertadíssim això que diu l'Àlex.
Sí, sí, totalment d'acord.
És una il·lusió, sí. No és un objectiu, no és cap obligació.
No, perquè, de fet, al principi, doncs, el Sitges no tenia aquella obligació, no tenia aquell objectiu de pujar. Tenia l'obligació i l'objectiu de mantenir la categoria amb joves jugadors, gent de casa nostra, i doncs aquest era l'objectiu. Ara, com l'equip està funcionant molt bé, doncs hi ha aquesta il·lusió de mantenir-se allà, a veure si al final pot sonar la flauta, per què no?
Uh-huh. Veurem, pas a pas, perquè dissabte toca aquesta complicada visita al camp de l'Escó. Toni, molt ràpidament, aprofito que tinc el telèfon, aquesta tercera catalana, que també ens ha deixat alguns resultats prou interessants. Ha estat bàsicament una jornada d'empats pel que fa als equips que lluiten per la segona posició. També és una jornada que ens ha deixat la tercera derrota del Capellades i l'empat del Sitges B, 2-2 al camp del Baix Espirall. Una llàstima, ara d'aquí uns moments trucarem al David Ávila, però vaja, un partit que anaves guanyant 0-2, sí que t'expulsen el Nacho Soler al 51 i que el gol de l'empat el fas en pròpia porta, però una llàstima, no?
És una llàstima perquè doncs tenia molt bé encarrilat el partit. Home, jugar un jugador menys tant minuts passa factura, no? I això li va passar al Sitges. I fins i tot que un mateix jugador es faci un gol en pròpia porta, no? És una llàstima. Jo penso que no és mal empat, llàstima, perquè podien haver guanyat els 3 punts, d'un Espirall que no havia empatat cap partit a casa, que l'havia guanyat o perdut, havia guanyat 8 partits, havia perdut tan sols 2 de los 10 disputats. És un bon empat, però després de com anava el marcador i com havia jugat el Sitges, que fins i tot amb l'empat el Sitges va tenir ocasió per poder guanyar el partit, acabés empatant, no? Però en línies generals, un Sitges que va millorant, i això és el més important, Pitu.
Molt bé, doncs d'aquí uns moments saludarem, com dèiem, a David Ávila, el míster del Sitges B. Toni, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, ens veiem divendres.
Molt bé, Pitu, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.
Bé, Bé, doncs, com dèiem, a tercera catalana tot més o menys segueix igual després de la disputa d'aquesta 21a jornada, jornada d'empats, com dèiem ara amb el Toni, pel que fa a aquests equips que lluiten per la segona posició, i jornada que també ens ha deixat aquesta tercera derrota del líder Capellades al camp del Masquefa. Va perdre 3-1 a Capellades. Segueix tenint un coixí important, 12 punts, respecte al segon classificat, que és ara mateix l'Olivella, que va derrotar 4-1 al Can Cartró. Amb empat a un va finalitzar els enfrontaments, per exemple, entre el Canyelles i el Moja, i la visita del Ribas al camp de l'Olímpic Can Fatjó, i amb empat, com dèiem en aquest cas a dos, va finalitzar el partit del Sitges B, que va disputar amb el camp del Basi Espirall, un partit en els que els homes de David Ávila es van posar amb un 0-2, però que van tenir dues accions que van acabar sent claus. D'una banda, l'expulsió de Nacho Soler al minut 51 i el gol en pròpia porta d'Iker Bonell al minut 84. Els dos gols sitgetans van ser obra de Pau Font i de Jair Fernández als minuts 19 i 33, respectivament. Tenim ara el míster del Sitges B al telèfon, el David Ávila. David, bon dia.
Hola, bon dia.
L'empat et deixa un mal regust o no?
Bueno, por el resultado sí, por la imagen del equipo y tal como fue el partido, pues no, porque nos merecíamos haber ganado. El equipo estuvo muy bien, incluso ante inferioridad durante 40 minutos con 10, tuvimos las ocasiones más claras y si no hubiera sido por la mala fortuna de un córner que nos rebota en la pierna de un jugador, pues creo que el partido no lo hubiéramos llevado. En cuanto a resultados sí que es amargo, pero en cuanto a imagen y jugar, pues yo creo que se acerca más a lo que estamos buscando, ¿no?, en estos partidos, la imagen que se dio el otro día.
Tinc aquella sensació, David, almenys des de fora, que l'equip ofereix millors sensacions en quant a joc que en quant a resultats, òbviament.
Pues sí, pues sí que es verdad que los partidos que yo que son cinco, pues en todos hemos tenido las posibilidades de puntuar, ¿no? No ha habido ningún partido que digamos, bueno, pues mira, ha sido justo la derrota, que al final la justicia en justicia en el fútbol se puede decir mucho o poco, que no sirve para nada. Pero sí que las sensaciones han sido de poder tener más puntos de los que tenemos.
¿Qué va a faltar dissabte? ¿Un punt de fortuna, diguem-ho així?
Sí, porque el juego, ya te digo que estuvimos muy bien plantados en el campo, conseguimos robar en campo contrario, que los dos goles vinieron así, ellos apenas nos crearon ocasiones de gol, el primer gol viene de un penalti un poquito picamos de Pardillos, y la segunda parte, ya digo, la expulsión nos trastoca todo, pero ya digo, el equipo es que estuvo muy bien, es que la sensación fue pues de un poco de impotencia, pero en cuanto juego, en cuanto imagen, creo que la gente salió satisfecha.
Quin balanç fas tu personalment, de moment, d'aquestes cinc jornades que tu has estat, o cinc partits que tu has estat al front de l'equip?
Bueno, es lo que te digo, que creo que nos merecemos más en cuanto a juego, en cuanto a cómo hemos planteado los partidos, cómo los chavales han competido todos los partidos. Sí que es verdad que en las cinco jornadas, cada semana tenemos bajas, más de en cinco jornadas han debutado seis juveniles. Sí. Eso quiere decir que vamos un poquito justos de jugadores y estamos tirando con lo que tenemos tanto en el equipo como en la base, ¿no?
Això em volia referir, David, precisament, això t'ha obligat a fer debutar algun juvenil. Per tant, l'equip segueix acusant aquestes baixes, ¿no?, que són, vaja, que són d'homes importants, sobretot a la part ofensiva.
Sí, bueno, ya tenemos la baja desde que yo estoy, tenemos la baja de Casañola y de Pau Junyent.
Sí.
Upa lo recuperamos hace dos semanas, Jair ha estado sancionado cuatro partidos, y cuando parece que tenemos gente arriba, todo más o menos controlado, esta semana pues tenemos el infortunio de dos jugadores que no han podido entrenar por un proceso gripal y bueno, pues así estamos, ¿no?, adaptándonos a... Y ahora, pues bueno, pues esta semana no contaremos con Furro por tema laboral y con Nacho sancionado, pues bueno, pues es lo que toca, cada semana ir haciendo el mejor equipo posible.
Aquello que dice, ¿no?, adaptarse o morir.
Bueno, igualmente, ya lo dije el primer día que entré en el vestuario, que no utilizaría las bajas como excusa porque sería una falta de respeto a los que pueden jugar, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, lo hemos solventado como hemos podido. En cuanto a resultados, no hemos cosechado lo que nos hubiera gustado, pero en cuanto a juego, en cuanto a imagen, en cuanto a entrega, en cuanto a cómo entrenan los chavales, no hay ninguna queja y yo creo que vamos a estar ahí hasta el final, ¿no?
L'equip està viu. I dissabte jo penso que teniu un partit, no és decisiu ni de bon tros, però sí important, no?, amb el que em faig jo.
Bueno, ahora quedan 9 jornadas, entonces ya cada partido es decisivo. Así que si no conseguimos la victoria será mucho más difícil estar hasta el final, y aún consiguiendo la victoria pues nos va a costar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo, yo creo que está preparado para luchar, y ya te digo, para competir hasta el último partido, ¿no?
Quina sensació tens tu personalment? És a dir, tu creus que l'equip serà capaç d'arribar a meta amb l'objectiu o no?
Bueno, yo creo que llegamos hasta el final. Ahora, claro está que no dependemos de nosotros.
Claro.
Pero yo creo que por el equipo no va a ser que se baje los brazos, porque ya digo, tienen un alma de competir, unas ganas de entrenar a tope, de un compañerismo brutal. Y yo creo que lo que me transmiten o lo que veo desde fuera, que hasta el final vamos a estar ahí, porque son ellos mismos los que no se quieren bajar de la posición que estamos, ¿no?
Clar, i seran claus, David, això sí que ho podem dir, els partits amb els rivals directes, no? Per exemple, ara aquest dissabte amb el Can Fatjó, el dia que us vingui el Ribes aquí, aquests partits sí que potser l'equip haurà de fer un pas al front.
Bueno, todos son claves, porque no te sirve de nada ganar al Olímpica Falló y luego ir a Cañella sino puntuar.
Exacto.
Es decir, que ahora estamos en 9 partidos, hay que conseguir las máximas victorias posibles, a ver si nos podemos volver ahí a reenganchar hasta a una victoria del Olivella, que ahora estamos a 2, naturalmente nos sacan 5 puntos y 4 el Ribas. Pero bueno, ahí hay que ir pensando, y no es un dicho, si es que es la realidad, hay que ir pensando en el siguiente partido, no puedes pensar de aquí a 3 semanas cuando el primero que nos viene es el sábado.
Sí, y difícil, difícil, porque el Olímpic Can Fatjó es un d'aquells equips que costa, derrotarlos.
Bueno, hoy en día todo es difícil, el fútbol se ha igualado mucho porque los entrenadores están más preparados, porque los jugadores se lo toman más en serio, y que nadie sale a los partidos naturalmente a pasar el rato, todo el mundo sale a competir, y aunque no te jueguen nada, los equipos, yo no conozco ningún equipo que salga a un campo y decir, bueno, va, que acabe el partido, nos queremos ir para casa. Al final todo el mundo sale a defender lo suyo y a competir lo mejor posible, por lo tanto que estos 9 partidos no va a haber ninguno fácil. Sí que a priori hay partidos más asequibles que otros, pero luego hay que salir al campo y afrontarlo, ¿no?
Sí, estic absolutament d'acord. David Ávila, gràcies una vegada més per aquesta estoneta de futbol. Que vagi molt bé.
Vale, muchas gracias.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Gairebé 3:15 del matí. Parlem de bàsquet perquè a la Copa Catalunya el bàsquet de Sitges tenia prou ben encarat el partit amb el Collblanc al descans amb un avantatge de 13 punts, però el conjunt de l'Hospitalet, sota la batuta d'un gran Gerard González, ex del Sitges, que va acabar amb un total de 24 punts, va fer un parcial de 20-8 al tercer quart i es va arribar a la fi del maig amb un empat a 68. Partit, per tant, a la pròrroga i 5 minuts més de joc amb un parcial favorable amb el Collblanc de 12-7 per endur-se finalment la victòria amb un marcador de 80-75. Coses a destacar del partit d'ahir a l'Hospitalet, doncs, per exemple, els 20 punts d'un Ivan Ramírez que va anotar 5 triples, i el costat negatiu de la balança, doncs, per exemple, no haver sabut administrar amb aquest màxim avantatge de 15 punts, o bé les faltes, eliminats amb 5 faltes el mateix Ivan Ramírez, Carlos Fernández i també Joan Antoni Bustos. Toca passar pàgina, no queda una altra, perquè dissabte, molta atenció, tenim derbi amb el bàsquet Ribes al pavelló de Pinsbens a partir de 5:45 de la tarda, amb el record encara del que va ser un gran partit a la primera volta amb la victòria dels Sitges allà, a Ribes. El bàsquet Sitges que es trobarà un Ribes amb idèntic balanç de victòries i derrotes, és a dir, 8-12, i que en aquesta darrera jornada ha perdut amb el Samà 63-71. Tres quarts i un minut de 12, anem al rugby perquè a la divisió d'honor catalana el Rugby Club Sitges ja és equip de play-off. Els sitgetans que dissabte passat van jugar amb la Teixonera es van imposar amb el Barça Rugby Blau per 5-24 i a manca de dues jornades es classifiquen ja per disputar una de les dues semifinals el proper mes d'abril. En aquesta jornada, més enllà de la victòria del Rugby Club Sitges, destaca el triomf del Gòtics davant la Santboiana, que ha col·locat els de Barcelona líders amb dos punts més que els de Sant Boi. El Sitges és ara mateix tercer amb 20 punts, els mateixos que el Químic, que en aquesta darrera jornada es va imposar al Tarragona. Parlem de la victòria, com dèiem, dels sitgetans davant un Barça que tenia, doncs, òbviament, tota la pressió i la necessitat de guanyar, però al descans l'avantatge ja era de 5 a 10 per a un Rugby Club Sitges que va acabar transformant quatre marques, dues d'Adrián Castelbou i dues més de Max Griera i Ot Sauret, a més de les dues transformacions que va notar Hugo Pablo per al 5 a 24 final. Tenim en línia ja a Paco Baena, entrenador del Rugby Club Sitges. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
D'entrada, enhorabona, perquè, vaja, més enllà de la victòria, aquesta victòria, com dèiem, us dona ja la classificació per play-off.
Correcte, sí, sí. La victòria ja dona la classificació matemàtica pel play-off, perquè a conseqüència de la derrota del Tarragona davant del Químic, pues bueno, és dos últims classificats, que són Tarragona i Barça B, pues queden despenjats i bueno, ja garantitzada la plaça pel play-off, sí.
Primer objectiu complert.
Sí, senyor. Efectivament.
Ara queda el més difícil, eh?
Sí, sí, bueno, la veritat sí, era una mica l'objectiu, i bé, una mica el partit va ser una mica, bueno, una mica d'ànsia, una mica d'ansietat, perquè teníem molt clar que l'objectiu era guanyar el partit, si el guanyàvem, doncs tenia, sí, depèn del que fes el Tarragona amb el Químics, la possibilitat d'estar classificat, i la veritat que, bueno, havia una mica d'ansietat i, bueno, sobretot, bueno, va marxar una miqueta a la segona part, que és com una mica van definir el partit, no?
Ja.
I molt bé.
Ens deia el Diego Godoy el passat divendres que una de les claus podia ser precisament el fet de jugar tranquils.
Exacte.
De mantenir aquesta tranquil·litat, tenint en compte que el Barça sí, tenia més pressió, òbviament.
Correcte. Sí, sí, exactament. Ho comparteixo totalment perquè era una mica l'objectiu, no? O sigui, jugar tranquils, com sabem jugar, i no arribem a aquest punt d'ansietat perquè no ens ajudava en res, i efectivament quan estaves tranquil i fent el nostre sistema de joc, i jo, però bueno, lògicament el partit pues, bueno, va descomptar per nosaltres, no? I era la clau, era la clau. Ja dic, al principi va costar molt, també circumstàncies, perquè també una altra va un cop més... vam patir o vam tenir 20 cops de cas en contra, és una cosa que en rugby, que és una cosa que sí, és molt difícil de jugar, és bastant, bastant complicat, i bé, ja dic, sobretot la segona part, vam dir, escolteu, tranquil·liseu-se, aneu tranquils, calmem-se, i bueno, vam calmar, vam fer bé, vam parar una miqueta el tema del cop de càstig, i bueno, i vam aconseguir la victòria, i amb bonus, que és molt important, i bé, i com dius, l'objectiu complert.
Queden ara dues jornades per tancar ja aquesta primera fase, diguem-ho així, que són Sant Boi a casa i Tarragona fora. Com veus aquests dos partits, tenint en compte que el proper us enfronta amb la Sant Boi, una Sant Boi que ve de perdre precisament el lideret amb Gòtics?
Sí, 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 sí. Bueno, com bé saps, els dos equips més potents i que clarament es veien ja que se classifiquen pel playoff era Sant Boi i Gòtics. Tal com està jugant la Sant Boi, bueno, va ser la seva primera derrota, el que fa que es col·loquin segons a la classificació, i com bé saps, el playoff funciona de que el primer classificat juga contra el quart, sí, que ara mateix som nosaltres, i el segon contra el tercer. Què volem fer? Bueno, primer és una mica tornar la derrota que vam tenir a Valdivi, doncs com ara ens tornen la visita, doncs a veure si podem aconseguir, i també tenim moltes ganes de poder guanyar-los el partit, no? Mm. Això és el primer de tot, o sigui, vinguin a casa i fer-ho el millor possible si podem guanyar-los, no? Ja sense la pressió, perquè sabem que estem com a dins del playoff, però bueno, si podem quedar tercers, pues bueno, pues això implicaré jugar contra ells una altra vegada si queda Sant Boi segons, o bueno, depèn del que faci Gòtics, no?
Clar, 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 és molt interessant, perquè aquestes dues jornades acabaran de definir qui queda primer, qui queda segon, qui queda tercer, qui queda quart, que això és molt
correcte,
interessant. No sé, posar-te a triar, Paco, sota el teu punt de vista, què preferiries, trobar-te a les semis, a Gòtics o a Sant Boi?
M'agraden els dos, la veritat, primer, són dos equips que li tenim moltes ganes i ens agrada molt jugar amb ells, però són dos equipassos, vol dir molt bé. M'ha sorprès molt gratament Gòtics, molt més
sí.
Sant Boi, els coneixem i sabíem que tenia un nivell, gent jove i de molt nivell, però Gòtics realment és un equip que fa les coses, les bàsiques, molt ben fetes, la veritat és que bueno, s'ha sorprès un equipàs, no? És que vol dir això, que si hem de jugar contra una semifinal, ens és igual Gòtics que Sant Boi. La disfrutarem igualment, però són dos equipassos.
I ens apuntava el Diego el divendres, ostres, que haguéssiu preferit jugar amb Sant Boi aquest passat cap de setmana i no aquest proper.
Sí.
També és bona aquesta.
Sí, 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 sí.
Bueno, però...
Exacte, però... Sí, però ho farem. No, no, però... Bueno, també, sabem que també Sant Boi depèn molt de com... O sigui, si està jugant el primer equip...
Clar, 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 per això, per això.
I bueno, aquest cap de setmana resulta que no juga cap dels dos, o sigui...
Per això.
Tindrem un bon equip davant, però escolta, a nosaltres ja ens agrada, volem jugar contra els millors, i si poden venir tots, doncs perfecte. O sigui, que si poden guanyar i estan tots, fantàstic, la vaga.
I
ho disfrutarem.
I sens dubte, Paco, i anar recuperant poc a poc efectius per la causa, no?
Sí, és una bona notícia aquesta, perquè la veritat que tenim, com diuen, la infermeria la tenim a tope, hem recuperat alguns jugadors. Si recordes, el partit passat contra Quimis vam ser 20 justets perquè hi havia moltíssima gent lesionada,
sí.
I bueno, i aquest cap de setmana, almenys hem pogut fer computador complet amb 23, hem recuperat jugadors, i bé, o sigui, és a mi molt bé, perquè es nota, i més el rugby actual, si no hi ha banqueta...
Sí, serà important ara que ve la part ja important de la temporada que hi hagin tots els efectius possibles, òbviament, eh?
Exacte, sí.
Molt bé.
Exacte.
Doncs Paco, gràcies de nou per aquests minuts de rugby, que vagi molt bé, enhorabona, repeteixo, i bé, a intentar ara superar amb el Sant Boi, que vaja, també serà tasca complicada.
Sí, tenim males a disfrutar-ho i estem dins del playoff, a nosaltres el que tenim és molt a guanyar, molt poc a perdre. Ells sí, els que estan dalt, doncs, bueno, tenen més pressió, i ja dic, nosaltres el que volem fer és disfrutar els partits i intentar com van perdre, i també, com bé saps, a Goti va ser l'última jugada, a Goti, a Sant Boi de Sona va ser molt bona, no? Estaven guanyar, doncs sí, intentarem sí. Ara doncs, disfrutar-ho i intentar, doncs, bueno, anar a guanyar, com sempre. Sí,
és
sí.
Allò que no esteu lluny, no esteu lluny.
Exacte.
No,
estem molt a prop, sí.
Molt bé.
Exacte.
Paco, gràcies, una abraçada.
Estupendo, Pitu, a vosaltres, moltes gràcies.
Bé, doncs, objectiu complert. El Rugby Club Sitges serà entre els 4 millors equips de Catalunya el proper mes d'abril. Ara caldrà saber si jugar a la semifinal contra Gòtics o contra la Sant Boiana C. El que ens apuntava el Paco Baena, clar, tan complicat és jugar contra Gòtics com contra Sant Boi, però en qualsevol cas, un partit per disfrutar-lo, el d'aquest dissabte, aquí al nou Santa Bàrbara, en el que el Rugby Club Sitges rebrà la visita de la Sant Boiana, que vindrà de ben segur enrabiatada després de perdre el liderat a mans del Gòtics. Bé, deixem el rugby i afrontem ja la recta final del programa parlant de futbol sala, perquè a la Lliga de Tercera Divisió Catalana parlem de la victòria important del Club Futbol Sala Sitges, la que va aconseguir ahir davant els joves Vilobí, a Pinsvens. Els sitgetans, de nou, amb un Denis Peredo decisiu, anotant 3 gols, es van acabar imposant per 4-2 i segueix, per tant, en una segona posició a 3 punts del Piera, que en aquesta darrera jornada va derrotar 4-5 al Sant Sadurní. Parlem precisament amb Denis Peredo, el capità i golejador d'aquest Club Futbol Sala Sitges. Denis, bon dia, buenos días.
Buenos días, Pitu.
Enhorabuena por la victoria, gran partido ayer.
Sí, la verdad que sí. Bueno, al principio se nos atascó un poco porque empezamos perdiendo, empatamos, nos volvieron a marcar, pero bueno, segunda parte fue nuestra total.
Buen partido del equipo en general y en tuyo particular.
Bueno, sí. Bueno, ayer me tocó a mí, pero podría ser yo como podría ser cualquiera, porque la verdad que el equipo que tenemos puede destacar cualquiera en cualquier momento.
Como se dice en estos casos, se te caen los goles de los bolsillos, ¿eh?
Bueno, esta temporada es la menos goleadora de todas las que llevo, la verdad. Pero sí, bueno, sí.
Bueno, estás ahí un poco en el top, ¿no?, de goleadores. Sí que el máximo lleva una ventaja bastante importante, pero bueno, estás ahí, ¿no? Creo que...
Sí, bueno, ahí, pero bueno, no es lo que me fijo esta temporada. Otras temporadas pues a lo mejor sí, porque es lo que te digo, eran temporadas más goleadoras, pero esta temporada la verdad que estamos más o menos igualados. Todos.
Bueno, Joves Vilobí os lo puso difícil, ¿eh?
Sí, bastante, la verdad. Al principio sí que es verdad que no acabamos de estar en el partido, tuvimos 3-4 ocasiones muy claras que no conseguimos finalizar bien y pues al principio sí que se nos atascó un poco.
El equipo ahora quizás está en su mejor momento, ¿no?
Sí, bueno, ya hace ya unas semanas. Hemos empezado a coger más rol de fútbol sala cada uno y claro, con la calidad de ofensiva que tenemos individual de cada jugador, pues eso tarde o temprano, con el trabajo bien hecho, iba a llegar.
Claro, visto cómo está todo, la clasificación, hay segundos a 3 puntos del Piera, es que no podéis fallar.
No, es que ahora está mucho más apretada y sí que es verdad que, comparada con otros años, esta división está mucho más, o sea, hay mucho más nivel. Es mucho más difícil ganar que otras temporadas.
Ya. ¿Y cómo se gestiona eso? Teniendo en cuenta, pues, lo que decíamos, ¿no? Que estáis obligados a ganar cada partido. Y claro, por ahí siempre se se va dejando algún punto.
Sí, no, exacto. Pero bueno, nosotros pensamos en ir partido a partido, fin de semana en fin de semana, y lo que te he dicho, pues trabajar, seguir trabajando más fútbol sala, más estrategia, más movimientos, y bueno, en base a eso, con lo que ya tenemos, lo que te he dicho, la calidad individual de cada uno, pues todo va a caer por su propio peso.
Sé que el equipo poco o nada tiene que ver como el del año pasado. A partir de ahí, Denis, ¿qué ha cambiado más allá de los propios jugadores? ¿La manera de jugar, los objetivos muy marcados, las ganas del equipo? ¿Qué ha cambiado?
Yo creo que un poco todo. Las ganas de jugar, obviamente, el compromiso, que somos más un equipo. Entonces eso hace mucho. Si ya de base tenemos esto, pues lo demás va viniendo solo.
¿Y la clave para no fallar en estas jornadas que quedan?
Pues bueno, lo que más nos ha faltado...
Es la gran pregunta.
Sí, es lo que más nos ha faltado durante toda la temporada, yo creo. De efectividad en momentos claves. Porque por juego y todo, yo creo que somos el mejor equipo de la categoría que juega fútbol sala. Junto a San Cugat a lo mejor, pero yo creo que somos nosotros.
Yo ahora mismo no tengo el calendario en la cabeza, pero partidos así difíciles lo son todos, ¿eh? Pero contra rivales...
Sí, no.
¿Qué os queda? ¿Piera os queda todavía?
No, Piera perdimos la semana pasada.
De acuerdo, sí.
Y nos queda, este fin de semana que viene, jugamos contra Vilanova del Camí en su campo, que es un campo muy difícil que, si no me equivoco, solo han sacado resultados buenos dos equipos, un empate y una victoria, después todo lo demás son victorias del Vilanova del Camí en su campo. Y la siguiente semana seguida nos toca Ordal en casa, que en su campo ya perdimos en la ida, y sabemos que es de los más difíciles.
Bueno, lo que decíamos, son finales.
Sí, todo lo que queda son finales, la verdad.
Son finales, y a ver si sois capaces de gestionar esa presión a la cual hacíamos referencia hace unos momentos. Pues, Denis, un placer poder hablar este ratito contigo.
A ti, Pitu.
Gracias por estos momentos y, bueno, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Bé, doncs, Denis Peredo, capità i golejador de moment d'aquest Club Futbol Sala Sitges. Amb ell hem analitzat ja no només aquesta victòria 4-2 ahir del Club Futbol Sala Sitges davant els joves vilobí, sinó una miqueta aquest tram final ja de la temporada que obligarà l'equip a estar més fi que mai, com deia el Denis, no? A intentar doncs, transformar en gol aquelles ocasions que l'equip genera. I bé, finals, sens dubte, la que li queda a l'equip des d'ara i fins a acabar la temporada. I en futbol sala posem ja el punt i final aquest temps de descompte d'aquest dilluns 10 de març. Ho deixem aquí, que vagi molt bé, arribant ja al punt de les 12, per tant, que acabin de passar molt bon dilluns, i el matí amb nosaltres torna demà, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.